Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El nostre aplaudiment d'avui és per vosaltres, pares i mares, que esteu fent sacrificis i esforços amb tant d'amor per acompanyar els vostres fills ara que s'han quedat sense poder anar al col·legi. Un aplaudiment.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Són les 8 i un minut, bona nit de nou. El govern espanyol ha acceptat avui la proposta de la Generalitat de passar les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central a la fase 1, així com també les àrees de gestió assistencial de l'Alt Penedès i el Garraf. D'aquesta manera, només Barcelona i la seva àrea metropolitana es queden sense entrar en la fase 1, però també s'ha acceptat que es facin alguns canvis, de manera que queden en el que s'ha anomenat una fase 0,5, intermèdia entre la 0 i la 1. L'única petició de la Generalitat que no s'ha acceptat ha estat el pas de l'àrea del Baix Montseny a aquesta fase 1, que de moment continua en la fase 0. I Madrid es queda també en la fase 0, després que s'havia especulat amb una possible petició informal que es quedés també en aquesta intermèdia, però la comunitat madrilenya jugava la carta de passar a la U i, finalment, segons ha explicat el ministre Salvador Illa i el responsable mèdic de la crisi, Fernando Simón, no ha estat així. Les mesures demanades per la Generalitat per a Barcelona i l'àrea metropolitana eren que els comerços de menys de 400 metres quadrats poguessin atendre sense cita prèvia i que les esglésies poguessin obrir i omplir-se fins a un terç de la capacitat habitual. Us expliquem també que els experts han descartat que hi hagi un rebrot de casos, però han avisat del risc, tot i el que ha estat l'augment gairebé de 1.000 casos de Covid diagnosticats en les últimes 24 hores a Catalunya. I una notícia de solidaritat, 14 milions per a les malalties minoritàries. És la segona recaptació més alta de la Marató que hem conegut avui. La recaptació recollida entre el desembre i el març és la més alta, com dèiem, amb més de 14 milions d'euros. I recordem que Càritas ha atès al mes d'abril més de 3.000 llars, segons ha informat avui l'entitat catòlica.
Ràdio Estel. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164, reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que? Coneixerem la importància de la llum solar. A l'entrevista, avui hem convidat el Joan Real Ortí, professor i director del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Els Parcs Urbans de Catalunya, un espai per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Iniciem el programa d'aquesta setmana amb el davantal del Manel Casas.
Estimats i estimades, hem passat i estem passant amb el coronavirus quelcom d'absoluta ciència-ficció. Sense mai poder arribar a pensar, ens hem trobat que ens hi va la vida dels que ens són més propers i la nostra pròpia. Em vull adreçar especialment a la gent gran de la que hi formo part, per lo que ha succeït amb moltíssimes persones que ja ens han deixat per sempre. Però en quines condicions? Es va dir al començament que això era una guerra. Doncs qui ha estat la primera línia de foc d'aquesta guerra ha estat el cos sanitari i la gent gran. El nombre de baixes ha estat altíssim. Una lluita a cor obert sense poder defensar-se o sense poder disposar dels mínims estris adients. Els més vulnerables per l'edat, sols enfront al perill e incapaços de rebre ni el suport religiós, ni dels seus, ni dels mitjans mèdics mínimament necessaris. I això aquí, a la Unió Europea, de la que hi som membres partícips, en ple segle XXI, a l'era que és de l'apoteosi dels avanços tecnològics. Des del foco on va sorgir el coronavirus, que és la Xina, l'expansió cap a altres països asiàtics se sabia que la gent gran estava en un perill enorme. Però l'arribada de la pandèmia a Europa amb tota la rapidesa expansiva que ha demostrat no es va preveure la tensió que s'acarnissava en aquesta franja d'edat. Lo succeït amb les residències, públiques o privades, ha estat un forat negre que es recordarà dins de la història. I per acabar, pot ser que una vegada apaivagada la situació s'estableixi un dia mundial de reconeixement, respecte i record per tota aquesta gent que ens ha deixat i el cos sanitari que han donat la seva vida quan potser molts d'ells s'haguessin pogut salvar. Que Déu els aculli i que el seu sacrifici no sigui mai oblidat.
Comencem ara a repàs de notícies. Xina inicia la prohibició de menjar gats i gossos. La ciutat de Shenzhen, una de les més grans de la Xina, a la que s'ha sumat també la ciutat de Zhuhai, han prohibit el consum de gossos i gats, i també el comerç i el consum d'animals silvestres, com serps, pangolins o civetes. Aquesta prohibició arriba després de la pressió feta per entitats animalistes internacionals al govern xinès, no tan sols per aquests hàbits alimentaris, sinó per les cruels condicions que pateixen aquests animals, vius i amuntegats dins de gàbies en els mercats, on no hi ha cap mesura ni control sanitari.
Precisament, aquests mercats són els que estan sota la sospita de ser el focus de la pandèmia del Covid-19. La mesura, que va entrar en vigor l'1 de maig d'enguany, preveu multes mínimes d'uns 13.000 euros, tot i que les sancions poden ser majors en funció del valor dels animals decomissats. Són les mateixes ciutats xineses les que estan impulsant les seves pròpies legislacions per acabar amb el consum d'aquests animals, ja que a nivell nacional la Xina encara no té una legislació de protecció dels animals que ho empari. Mentre que aquesta mesura prohibeix el consum d'animals salvatges, sí que no autoritza la continuïtat de la seva cria en captivitat. Una activitat destinada a la medicina tradicional xinesa, tot i la manca de resultats científics concloents sobre els seus suposats beneficis. El consum de gossos i gats només es du a terme en algunes regions de la Xina. Un dels principals arguments en la prohibició del seu consum a les ciutats de Shenzhen i de Zhuhai ha estat el reconeixement per d'una part de la societat xinesa de l'estatus especial que tenen, és a dir, ser animals de companyia amb el vincle que això comporta. I d'altra banda, el Covid-19 fa que ara l'interès per gossos més que els gats s'hagi incrementat. A l'inici del confinament per la pandèmia del Covid-19, molts mitjans feien ressò de l'augment de les adopcions, especialment de gossos, en moltes protectores i centres d'acollida. Potser el motiu era tenir un gos perquè això comporta que se l'ha de treure a passejar, és a dir, que així es tenia una excusa per poder sortir al carrer durant el confinament. De les conseqüències del Covid-19 envers les adopcions i també els abandonaments, en volem parlar amb la Sílvia Serra, que és presidenta de l'ESPAM, la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Sílvia, bon vespre.
Hola.
Explica'ns una mica, com a experta en el tema i treballadora, en aquest cas de la protectora, què ens podries aclarir, què és el que ha passat en aquest respecte de les adopcions o dels abandonaments?
Bé, portem ja 2 mesos amb aquesta situació. Les primeres setmanes per nosaltres van ser de molta incertesa. No sabíem per on començar. El que sí se'ns va dir a través dels ajuntaments és que no podíem fer adopcions, no podíem tenir visites en els centres d'acollida. I clar, se'ns va caure el món al damunt. Vam pensar, ostres, si no podem fer adopcions ni podem fer acollides, ens col·lapsarem en 4 dies. Perquè, clar, per l'altra banda, sí que el servei l'havíem de seguir fent. I nosaltres mai hem tancat, mai hem pogut aturar el servei, perquè és un servei de primera necessitat i els ajuntaments ens han seguit reclamant i han seguit necessitant-nos. Mm. Aleshores, les 2 primeres setmanes van ser unes setmanes de dir, per on agafem això, com ens organitzem, com prevenim primer els riscos als companys, i segon, com evitem el col·lapse en els centres mentre mantenim el servei. I bé, de cara ja al mes d'abril, doncs ja vam començar a estar organitzats i en el moment ens n'estem sortint prou bé.
Teniu constància que els abandonaments realment s'hagin incrementat durant aquests dies o no?
No, hem començat a augmentar les sortides, les recollides, potser ara aquest mes de maig. Durant el final de març, la inèrcia era similar a la dels inicis de març, abans del confinament. Mm. Però durant el mes d'abril sí que es va notar que la gent no estava pel carrer perquè no trobava tants animals. Mm. Però sí que el que ens estranyava molt és que ens arribaven a les policies locals o fins i tot a les portes del refugi o a les clíniques veterinàries que han seguit obertes camades de cadells de gat, cadells de gossos, i seguien entrant un degoteig de gats i gossos sense identificar. Alguns sí que era escapat, que algun era recuperat pel seu propietari, però el que era el ritme que duíem nosaltres normalment es va baixar durant el mes d'abril. Ara, aquest mes de maig, ha tornat a augmentar. I ha augmentat, bàsicament, amb l'entrada de cadells de gat, que no vol dir que el mes d'abril no n'hi haguessin, però ara, al sortir ja la gent al carrer els troben.
Bé, de tota manera, Sílvia, avui tampoc tenim més temps, però queda també, i volem nosaltres també fer esment de la importància també de la feina que fan les protectores com la vostra, i per tant que en aquests temps, que són més difícils també per a aquestes entitats, doncs que la gent pugui tenir especial sensibilitat també i poder ajudar també. Gràcies, Sílvia, per intervenir de nou.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Sílvia Serra, presidenta de l'ESPAM, la Societat Protectora d'Animals de Mataró.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Avui el Sabies Què el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hibernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens n'anem al cinema, amb una pel·lícula que és de lo més refrescant, Escuela de Sirenes, Bathing Beauty, en anglès. L'interpreten la Esther Williams, que és una nedadora olímpica, el Red Skelton i el Basil Rathbone, que aquesta vegada no fa de Sherlock Holmes. Escolteu Muñequita Linda, que canta el Carlos Ramírez amb l'orquestra de Xavier Cugat, Trumpet Blues, amb el Harold James, i By the Waters of Minnetonka, amb la Ethel Smith a l'òrgan Hammond.
Entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas. A veces escuchas por esa llena envuelto en la brisa a veces mucho, 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 tanto como entonces.
Temps per l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Avui tenim a l'estudi en Joan Real. Joan Real, bon vespre.
Hola, bona nit. Benvingut, Joan. Merci, gràcies.
Benvingut i gràcies.
Perdó, ben retornat també.
Sí.
sí, perquè no és la primera vegada que estàs amb nosaltres.
Manel Casas i Carme Méndez, bon vespre
servidor.
Tots dos.
Bon vespre.
Servidor de vostès. Sí.
En Joan és doctor en biologia, és professor i és director del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Ja ens ha visitat en alguna altra ocasió i en aquest cas volem parlar també d'un dels projectes d'aquest Departament de la Biologia de la Conservació en cas dels rapinyaires. Hi ha molts projectes en marxa, també parlarem de projectes de voluntaris, de gent que s'hi pot apuntar, també recomptes de rapinyaires, però en primer lloc, l'Aufrany. Què és l'Aufrany? Qui és l'Aufrany, Joan?
Primer que sàpiguen què és l'Aufrany en castellà.
Què és l'Aufrany en castellà, Joan?
Bé, bueno, primer només un petit apunt. Jo sóc director de l'equip de Biologia de Conservació, no del departament, senzillament això. L'Aufrany, en castellà en diuen alimotxe. L'Aufrany és un petit voltor, un petit voltor molt curiós perquè és de color blanc i negre, molt llampant, amb un bec llarg i fi. I una cara que té uns colors grocs molt vius.
Una melena.
Exactament, i una espècie de melena, una espècie de cresta.
El mascle o la femella?
Tots dos pràcticament no es diferencien, ni el mascle ni la femella, són molt similars. I que arriba a fer, bueno, dic petit, però fa poder un metro i mig, un metro seixanta d'envergadura.
Déu-n'hi-do.
Però és que comparat amb el voltor comú, que en fa més de 2 metres, doncs és un voltor petit, el més petit que tenim aquí dels voltors.
El cas és que dins d'aquest equip, com deies, de Biologia de la Conservació, és un grup que es dedica a la recerca i que ara mateix doncs, indagueu aquest projecte de recerca amb els aufranys, a la migració, especialment dels aufranys, és a dir, com migren, de quina manera ho fan i per conèixer més dades sobre ells. No? Què es pot conèixer a través, com està orientat aquest projecte?
De fet, el projecte bàsic... Bueno, l'ou frany, en aquest cas, és una espècie, i que en el cas de Catalunya, que és força desconeguda. Primer, probablement, perquè no fa massa anys era una espècie bastant escassa i que havia disminuït molt, i per això potser és una espècie doncs, que passava bastant desapercebuda i molt poc estudiada. En els darrers anys hem vist, al revés que passa en moltes altres zones d'Europa, que els eufranys a Catalunya han començat a augmentar. Llavors, d'alguna nota, ens vam preguntar, ens vam fer la pregunta molt simple, és a dir, per què a la resta d'Europa aquesta espècie està tan amenaçada i disminuint i, en canvi, Catalunya està augmentant? I aquesta va ser una mica el leitmotiv que ens va fer doncs, intentar conèixer això, a la vegada, en el sentit de si sabem quins són els factors que fan que l'eufrany estigui augmentant a Catalunya, potser tindrem informació que servirà per aquestes altres zones on l'eufrany està disminuint o amenaçat per poder-los donar solucions.
Quines són aquestes zones on està amenaçat l'eufrany?
L'eufrany a gran part d'Europa està disminuint. A la resta de la península Ibèrica, en els darrers 20 anys, ha disminuït potser més del 30 o 40% les poblacions.
I quines són les raons?
Les raons que s'argueixen i que s'han vist, sobretot, és la persecució. Persecució especialment per verins. Per verins que a vegades van destinats a altres espècies, espècies que poden ser carnívors, com poden ser altres rapinyaires, com poden ser guilles, guineus, i que es posen verins, i l'eufrany, que és una espècie molt prospectora, molt detallista al terreny, i que s'alimenta de petits animalons i de petits, petites carronyes, doncs els detecta molt fàcilment, i llavors s'enverina. Per tant, sembla ser que la primera causa de regressió és la mort d'exemplars per enverinaments. Les altres causes solen ser electrocució amb línies elèctriques.
Però no diuen que quan un au es posa amb un fil de elèctric no li passa res mentre no toqui massa i llavors es quedi electrocutat. Com és això?
Doncs bàsicament perquè molts dels ocells, especialment els grossos i els rapinyaires, es posen a les torres, a les pilones. I és llavors on estan posades en una pilona que pot ser de metall, toquen un fil. O si en toquen dos, encara amb més motiu.
Altres... Estava acostumat allò que és com unes notes musicals que es posen als ocells, allà una cosa tan bucòlica, però això és més materialista.
Clar, una cosa és que et posis en un fil del vanus, una oraneta, no? I toques, si estàs... És com si nosaltres es pengéssim, una mica una barbaritat, però seria així. Si nosaltres amb una línia elèctrica ens pengéssim només del fil i ens poguéssim aguantar de les mans, sense tocar cap altre fil i cap terra, no ens electrocutaríem. Ara que ningú faci l'animalada, oi?
No, ni vam provar-ho.
No ho han dit.
Però això és el mateix, diguéssim, no? Però, en canvi, si algú hi ha passat, no fa massa, em sembla que algú ha pujat amb alguna torre elèctrica per agafar alguna cosa i tal, i ha tocat un fil, s'ha quedat, doncs, electrocutat. Això és el que els passa. També hi ha altres problemes amb els eufranys, que són els xocs amb els molins dels parcs eòlics.
Això s'han començat a parlar d'això, veritat?
És un problema important.
Però com és possible que no ho veuen, això? Perquè no és petit, aquestes aspes que van rodant?
Però
que no ho veuen, el perill? Perquè
és que no els veiem ni nosaltres. O sigui, a veure, si us fixeu en alguns molins, les aspes no les veus a moure's, pràcticament. Llavors, ells volen, no veuen les aspes, i és perquè no ho franja. El franj probablement és una espècie que sí que xoca amb els molins, però no és la més afectada. Però, per exemple, els voltors comuns, cada any a la península, no sé si se'n moren, potser milers, per les aspes. Hi ha vídeos penjats que es veu perfectament com xoquen, no?
Ara parlarem de com es monitoritzen totes aquestes causes de mort, també, aquest estudi especial de migració, però parlant de l'espècie en concret, estem parlant d'una espècie que a Catalunya, per exemple, a casa nostra, hi és estacionalment, i és d'entre març i setembre, si no m'equivoco, Per tant, és una espècie temporal que després migra a altres llocs, eh?
Sí, a mi m'agradaria, per això, per entendre millor el que és l'aufrany, també, per exemple, explicar que forma part de quatre aus carronyaires i que té un paper ecològic molt important per als residus. Explica'ns-ho, sisplau, Joan.
No, és molt bona pregunta i molt interessant. Catalunya actualment tenim quatre ocells carronyaires, és a dir, són ocells que fan la funció que en el moment que es mor un animal al camp, per causes naturals o no naturals, que pot ser des d'una ovella, no?, i que queda a la muntanya, o pot ser una espècie salvatge, un cérvol, o pot ser el que sigui, un conill, doncs aquests voltors una mica fan el paper d'escombriaires de la natura. Ells eliminen aquests cadàvers, se'ls mengen. Per tant, d'alguna manera tenen aquesta funció en la natura. A més, ens estan donant un servei gratuït. Servei que en ecologia se'n diuen serveis ecosistèmics. Són serveis que ells ens donen gratuïtament, doncs, eliminant aquests cadàvers que podrien portar malalties, que podrien portar, en fi, interaccions negatives pels humans. Aleshores, tenim el voltor comú i el voltor negre, que són els més grans, de més gran mida, fan més de 2,5 metres d'envergadura, i aquests, bàsicament, quan hi ha cadàvers relativament grossos, són els que els esquincen, els primers que arriben, els que l'obren, i es mengen especialment les vísceres i la musculatura. Fan una feina molt contundent. Usualment després, a vegades, venen altres petits animals, com els corbs, que aquests mengen més petites cosetes que queden. I usualment els aufranys solen ser pràcticament dels últims que arriben, perquè els aufranys es mengen aquells petits residus, aquells petits trossos de carn, de tendrums, que ningú es menja i que ells aprofiten. I probablement el darrer que vindria seria el trencalòs, que també és bastant gran, i que aquest el que fa és aprofitar els ossos. Aquest s'endú els ossos i els trenca i s'alimenta del moll que hi ha dins els ossos i els aprofita. Per tant, tot aquest...
És possible que un au pugui penetrar i trencar un os? I
doncs
que,
sí.
Com ho fan, un forat o...
Doncs no.
Els esclafen contra el que...
Ara ho ha dit vostè.
Ah?
Els esclafen. És a dir, ells agafen aquest os gros, pot ser un os, un húmer, un os gros, llarg, s'enlairen volant, busquen llocs que hi hagi moltes roques i des de molta alçada el deixen caure perquè es trenqui.
Fantàstic,
això. I un cop s'ha trencat a terra...
Quina tecnologia.
Sí, ells baixen i aprofiten el moll de l'os. Sí.
Bé, i un cop feta aquesta tasca, també s'estolvia molta contaminació de CO2, no?
Evidentment.
Per això són tan valorats i apreciats i s'intenta recuperar-los, no? Explica.
Sí, sí, efectivament. Clar, actualment les polítiques que hi ha a la Unió Europea, i que són polítiques que especialment de residus, d'eliminació de residus, en aquest cas de residus càrnics, de ramaderia, etc. Arrel de la malaltia de les vaques boges, la Unió Europea el que va fer va ser unes lleis que el que fan és que no es puguin deixar cadàvers al camp.
Molt restrictives.
Molt restrictives. Immediatament, és clar, aquests cadàvers el que es fa és incinerar-los. Incinerar-los el que provoca és que els hem d'anar a recollir amb camions, els hem de transportar plantes incineradores i, per tant, i tenim primer una despesa econòmica, que això costa molts diners. I, per tant, i per l'altra, generem residus de CO2. Aquests tractors, primer, camionetes, després, que agafen els cadàvers de la muntanya, se'ls emporten, i després camions que els fan aquest transport, que pot ser de centenars de quilòmetres. Estem generant CO2. I després la pròpia incineradora genera molt CO2. Tot aquest CO2 ens el podríem estalviar perquè els voltors poden fer aquesta feina.
Clar. I gratuïtament.
I gratuïtament. O sigui, ens la fan gratuïtament, ens estalviem CO2 i ens estalviem diners.
I ens estan protegint a nosaltres.
S'ha modificat això? Perquè no hi ha això de les vaques boges.
S'ha modificat parcialment. Depèn de les regions. En el cas de Catalunya hi ha una petita àrea, sobretot pirinenca, on allà es deixen, es tolera que es deixin els carnussos, diguéssim, dels animals que es moren en extensiu al camp. Però el problema és que hi ha moltes àrees de Catalunya que això no es pot fer. Això ha generat també molts conflictes amb els voltors. Un dels conflictes que ha generat és que aquesta manca d'aliment, perquè aquests cadàvers de cop han deixat d'estar disponibles per ells, i molts d'aquests voltors, al no tenir menjar, han anat a àrees molt humanitzades. Actualment, tenim a Catalunya abocadors d'escombraries que estan plens de voltors.
És fatal, això, eh?
Una cosa antinatura, diguem-ne.
Fatal.
Els hem tret l'aliment, aquells que estaven acostumats a menjar, i ells han buscat una font alternativa i s'han anat als abocadors o en àrees en què mai se'ls havia vist. Llavors, a més, generen conflictes sanitaris, poden generar, generen a vegades conflictes amb els ramaders, amb zones que no hi havia voltors. Per tant, és un tema realment complex.
Sempre ho fem tot malament, oi, la humanitat? Malament en el sentit d'espaiar, destruïm més que construïm, eh?
No ho sé, però a vegades em dona la sensació que que no tenim en compte les coses que existeixen o el sentit comú, no?
L'ordre natural.
Però ens compliquem molt la vida, no?
Sí.
Per banda
sí.
d'aquesta capacitat carronyaire, tant de totes aquestes espècies, quina capacitat carronyaire tenen? És a dir, quants animals podrien tolerar o podrien eliminar del medi natural, mm-hmm. aquests animals?
Clar, en el cas de... Si parlem en el cas de l'aufrany, és un animal... És a dir, el voltor s'alimenta de grans cadàvers, diguéssim, no? Pot anar una vaca, pot anar... Els aufranys el que mengen són coses molt petites, residus que queden d'aquests cadàvers, petits animalons, per exemple, animalons que queden atropellats a les carreteres, ratolins, fins i tot serps, etc. No? Per tant, en el cas de l'aufrany, i mengen petites parts. Per tant, en el cas de l'aufrany és difícil dir quin impacte, diguéssim, pot tenir. No?
Però el conjunt, sí. Jo he sentit de 10.000 tones de restes.
Sí, sí, hi ha estudis, sí, hi ha estudis, i que... No, una barbaritat. Sí. Una barbaritat. Però hi ha espècies d'aquestes que molts d'ells no és tant la quantitat que poden menjar, per exemple, en el cas dels aufranys, sinó que ells actuen amb grans extensions de territori i eliminen... És a dir... petites coses que, és a dir, no sé, ara potser... Imaginem-nos aquestes persones que recullen dels ajuntaments papers del carrer, no?
Sí.
Si un mira, no eliminen una gran caixa de cartró. Petits papers, però que estan repartits per tot arreu.
I que omplen.
I n'hi ha per tot arreu, no? Mm. I que si nosaltres passegem, veiem brutícia, un pa aquí, un pa allà, una bossa aquí, una bossa allà, doncs... Això és el que fan els aufranys.
És que, a més, a part de netejar, eviten la transmissió de malalties, perquè estan fent netejant i...
Per això és un dels punts importants per a la conservació també d'aquesta espècie. Parlem d'aquest estudi de migracions, perquè si no tindrem temps, com sempre, ens passarà el temps. Un estudi de... Digues.
No, perquè també és la pregunta que jo volia fer. Però és solitari aquest au? És solitària? O quan fan migracions ho fan perquè se reuneixen i van... I paren, fan parades, i a on arriben de l'Àfrica...
Sí, no, molt interessant.
És el que preguntaves tu, Jordi.
Molt interessant. Aquesta espècie viuen en parelles. Viuen en parelles els adults, els animals adults viuen en parelles territorials en un territori concret que defensen. Per tant, una parella millor té un territori de X quilòmetres quadrats, on allà ella té el niu... Cria cada primavera...
Niuen els arbres.
No, els tallats de roca, els cingles. Amb forats, amb coves dels cingles. I ells tenen aquest territori, i allà és on ells reprodueixen, cacen, etc etc. Arriben al mes de març, i a partir d'allà intenten reproduir-se, fan volar els polls cap allà a finals de juliol, i a finals d'agost migren i se'n van cap a l'Àfrica. Jo volia insistir en una cosa, o dir una cosa, que està una mica entroncat, bàsicament, amb el fonament principal del nostre estudi. El fonament principal del nostre estudi era entendre una mica per què aquesta espècie està augmentant a Catalunya. Llavors, una de les coses que hem focalitzat és estudiar com viuen ells, les parelles que estan aquí, sobretot.
Perdó, un incís. Actualment crec que hi ha 79 parelles, segons publica la Generalitat. I l'any 2008 eren 65, o sigui que estem parlant d'una quantitat encara ínfima, no?
Sí, jo penso...
Però, ínfima, però veig que és més que en altres llocs.
No, perquè a la península Ibèrica també n'hi ha. És que és la península Ibèrica, no? Sí. Qui té totes les... els seus carronyaires, inclús a Catalunya.
Els últims censos són d'unes 2.000 parelles, una cosa així.
A tota la península Ibèrica.
Sí, sí. I a Catalunya jo penso que ara, ara hauran sortit els números d'aquí poc, però jo penso que hi hauran aproximadament 90 parelles. És a dir, que la població està...
És que és un privilegi el que tenim a la península Ibèrica, sí, perquè a més que la resta d'Europa, oi?
Sí, i tant. I no, no, i tant.
I doncs, que saber-ho valorar.
Sí. Doncs una mica nosaltres estem estudiant per què passa això i el que estem veient, i potser pot ser una contradicció, estem estudiant, entre altres coses, de què s'alimenten, com viuen, i el que estem veient, com a mínim, que una fracció d'aquests aufranys que viuen a Catalunya van molt als abocadors i que estan menjant molt als abocadors. Llavors ara, bàsicament, volem veure fins a quin punt el fet que ells s'alimentin als abocadors és un factor que està ajudant a que la població augmenti o no. No ho sabem. Eh? Una mica... Aquest és el, potser la base, la clau del nostre projecte que estem portant a terme.
I després també els moviments, no? És a dir, una vegada marxen d'aquí al mes d'agost o setembre, aquests ocells creuen l'estret de Gibraltar,
sí,
i se'n van cap al Marroc o Mauritània, no?
Sí.
Què detecteu amb aquests moviments? Tant casos de mortaldat com casos també d'hàbitat, suposo. Què detecteu?
Els aufranys, diguéssim, de l'oest d'Europa, no és gaire coneguda la seva hivernada i la seva migració. Llavors, aquest és el primer any que hem començat marcant exemplars amb emissors, GPS, GSM. Vam marcar poquets, marcar tres polls, i hem marcat tres animals ja subadults. Aleshores, aquests animals van començar a fer la seva migració. Dos d'ells, que eren germans, nascuts al parc de Sant Llorenç, que per primera es marcaven polls a Catalunya, doncs es van morir durant el trajecte de migració. Un per electrocució, a Castella-La Manxa, i l'altre encara s'està esbrinant, però probablement per persecució també a Andalusia. Digo, dos pobres germans doncs, no van creuar l'estret de Gibraltar. El tercer, que ve de les Guilleries, aquest en aquests moments va travessar l'estret de Gibraltar i està a Mauritània. I els altres s'estan movent entre Mauritània i Mali. Mm? Per tant, ara comencem a conèixer per primera vegada doncs, els aufranys aquí, on van a hivernar. No?
I després aquestes espècies se suposa que retornen una altra vegada a l'època més càlida.
Ara ho veurem. Ara ho veurem perquè, en el cas dels joves de l'any, diuen, hi ha la hipòtesi, però no, que el primer any es queden a l'Àfrica, però no ho sabem. Per tant, ara potser, amb aquest, de fet, només en queda un de viu, pobret, però l'interès és de marcar-ne més l'any que ve, si podem, i veurem si els joves retornen. El que està clar és que els que són subadults i adults sí que retornen als llocs d'origen.
Vosaltres tituleu el vostre article, diu, la migració de l'aufrany a l'Àfrica, un camí ple de perills. Mm-hmm. Suposo que n'hi han molts més de perills d'aquests, a part de que siguin perseguits, caçadors, verins...
Volen molt alt cables. O no? Volen molt alt? Ho dic per si poden, amb trets, el poden caçar.
Durant el període de migració, tenen, és a dir, hi han moments, ells usualment intenten agafar corrents tèrmics, anar molt amunt i llavors volar planejant a gran alçada. El que passa que és que cada dia es paren per dormir, no? I bueno, baixen.
Sembla que s'està acabant el temps, però abans que el Joan ens digui, perquè sembla que hi ha una necessitat de voluntaris també que es puguin...
Hi ha també la necessitat. Recordem que estem amb en Joan Real, a qui agraïm moltíssim que sigui avui aquí, que és doctor en biologia, que ens està explicant tot aquest projecte dels carronyaires, dels aufranys en concret, i a banda d'aquests aufranys hi ha també un projecte de seguiment de rapinyaires, en aquest cas el Parc de Sant Llorenç del Munt, pel qual demaneu voluntaris, i no sé on la gent es pot adreçar per mirar-ho, qui estigui curiosit o qui vulgui participar.
Sí. En el marc del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat, que és a Sant Llorenç, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, es va crear aquest centre ara fa només 2 anys, per fer seguiments a llarg termini de la biodiversitat. És a dir, si voleu, podríem dir com una estació meteorològica en què així podem nosaltres tenir informació de què està passant a la natura al llarg dels anys. Una de tantes tasques que es fa serà ara un cens de rapinyaires nocturns de dues espècies concretes, que són el duc i el gamarús, o cabrota, pel qual es va als capvespres, es crea una xarxa d'observadors, vaja, més que observadors, escoltadors, i en base al que escoltin aquests voluntaris s'apunta i tindrem un cens d'aquestes espècies al parc natural. És obert a tothom qui vulgui venir, bàsicament han de tenir, bueno, han de saber una mica caminar per la muntanya, és l'únic que això necessiten, ganes, i llavors qui es vulgui apuntar trobarà el nostre web, que és, us hauria d'apuntar-ho.
3 dobles B's.
3 dobles B's, ub.edu.
ub.edu/
biologia conservació.
És fàcil. Sí. 3 dobles B's, ub.edu/ biologia conservació.
I si allà, no, que ens truquin i ja els hi orientem.
Exactament. I allà es poden apuntar i a més es poden informar d'en què consisteix.
Molt interessant, eh? Pot ser una aventura bona, eh?
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Encara ens queden, em sembla, bastantes preguntes per fer-te, per exemple, el soroll del bec, del cant i tot això, i estàs emplaçat per un altre cop, per aquí.
Gràcies per visitar-nos, Joan.
I esperem tornar-te a veure.
Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat de donar-ho a conèixer.
Moltes gràcies, Joan.
Gràcies.
Bona sort i que surti bé el projecte.
Merci.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la banda musical original, dic original, d'Escuela de Sirenes, una pel·lícula de l'any 1944 que va tenir un gran èxit, doncs presentava un nou tipus de film musical, perquè lligava la natació amb la coreografia aquàtica. Això que ara està tan de moda a les Olimpiades, li diuen la sincronitzada, i que el nostre país sempre ha estat en els primers llocs. Escolteu Alma Llanera, amb el Xavier Cugat, i I Cried for You, amb el Herb James a la trompeta i la Helen Forrest al vocal. Fins a la propera, si Déu vol.
Thank you. star, Ellen Forrest.
Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Avui volem parlar del Parc de la Devesa. Quina ciutat el trobem, Francina?
A la ciutat de Girona, i és el parc urbà més gran de Catalunya i ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Està situat entre el Ter, l'Unyà i el Güell, a l'oest del nucli històric de la ciutat de Girona i n'és el principal pulmó de la ciutat.
Escolta, jo el que tinc és un dubte. Què vol dir exactament la paraula devesa?
Devesa significa una extensió de terra, coberta de vegetació natural, destinada al pasturatge i a l'aprofitament de la llenya. I és que en els seus inicis aquestes eren algunes de les utilitats d'aquest gran parc.
Has comentat que és un dels parcs més grans de Catalunya. L'extensió, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, concretament té 40 hectàrees i compta amb més de 2.500 plataners, plantats gairebé tots al voltant del 1850. Degut a haver estat col·locats a molt poca distància entre ells, els ha fet créixer en vertical, arribant a alçades que ronden gairebé els 60 metres. El parc compta, com d'altres parcs urbans, amb una presència d'aus urbanes, com els coloms, els pardals, les tórtoles, les merles... Però a la Devesa, els ànecs són una de les espècies més habituals.
O sigui, hem de recordar, si volem veure ànecs en un parc urbà, anar a la Devesa. Més informació la podem trobar?
Al web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.